COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 22 minuts pràcticament. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE. És un dia en el que també sabem que es denuncien de mitjana 7 robatoris en cotxes a la ciutat de Tarragona. Al llarg de 2018 se'n van denunciar més de 2.500 casos. Diuen els Mossos i la Urbana que la tendència va a la baixa, especialment a les zones amb càmeres de seguretat. Durant els 3 primers mesos de 2019, les xifres de robatoris han baixat també, sobretot després de la detenció d'atenció, 12 lladres especialitzats en robar cotxes a la ciutat de Tarragona. Avui al programa començarem, com sempre, repassant tota l'actualitat. Tornen els companys de Curto López Abogados amb una nova tanda de consells i a partir de la una serà hora d'agafar la Nacional 240 per fer les propostes d'oci per als propers dies a les comarques de Tarragona i de Lleida. També, atenció, avui a partir de 2:15, torna el Jordi Cervera, atents a la història d'avui, la primera de la ronda d'entrevistes que ens porta des dels camps de refugiats de Lesbos. Tot plegat en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin en directe, ho poden fer a través del web o l'app de COPE. És molt fàcil, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem, gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia, Aleix Poblet, bon dia.
Bon dia. Seguirem amb el cel serè a la província de Tarragona aquest dimecres per la tarda. Temperatures amb pocs canvis, 22 a Tortosa, 20 a Reus, 19 a Gandesa, 18 a Tarragona, 17 al Vendrell. De cara a demà seguirem amb el cel serè a tot el territori tarragoní, lluirà el sol. Temperatures amb pocs canvis, 4 graus de mínima a Gandesa, 5 a Reus, 6 a Tortosa, 8 a Tarragona i al Vendrell. Les màximes seran de 21 a Tortosa, 19 al Vendrell i a Reus, 18 a Tarragona i a Gandesa. El vent bufarà de forma variable, suau, a tot el territori, amb predomini del nord-est al litoral tarragoní. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
La xifra del matí són aquestes 7 denúncies diàries de mitjana per robatoris en cotxes a la ciutat de Tarragona al llarg de 2018. En total, 2.562 casos. En els primers 3 mesos de l'any, la tendència ha anat a la baixa, sobretot després que la Guàrdia Urbana detingués 12 lladres especialitzats en aquests robatoris. La Urbana remarca també que la xifra s'ha contingut a les zones de la part baixa on hi ha càmeres de videovigilància. Escoltem al cap dels Mossos, al tarragonès, és l'inspector Ramon Franqués.
Sí que hi ha zones on especialment aquest delicte ha tingut repercussió en quant a alarma social. No cal dir que un d'ells seria la part baixa, compresa des del carrer del Mar, carrer Lleó, entre el carrer Reial i les vies, pràcticament. Després també, i això seria un fenomen molt, molt local en el sentit que els delinqüents que tenim en aquesta zona són molt locals. Després aquest mateix fenomen o aquests mateixos autors s'han desplaçat cap al centre de la ciutat també. I llavors tenim un altre tipus de fenomen que ja seria més lligat al centre comercial de les Gavarres o a les platges, que aquí a vegades sí que ens trobem amb certs delinqüents que venen d'altres llocs de Tarragona.
Encara a Tarragona, l'Ajuntament ha identificat 188 pisos ocupats il·legalment arreu del municipi, la majoria als barris de Ponent i Sant Salvador, però també al centre. D'aquests 188, 44 són de particulars, la resta pertanyen a entitats financeres. Segons l'Ajuntament, prop de 90 dels casos estan ja resolts, o bé s'ha arribat a un pacte amb els inquilins o se'ls ha desnonat, i en 9 casos més s'ha acordat un lloguer social. El govern municipal destaca que el problema està estabilitzat a Tarragona per als ocupes i que s'ha millorat la coordinació de Guàrdia Urbana i Serveis Socials per procurar solucions per a aquests ocupes i evitar que simplement es traslladin a un altre pis ocupat. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Enrique Fernández, ha explicat una de les tasques de la policia és conscienciar de la importància als propietaris de que denuncien els fets perquè es pugui iniciar l'acció judicial.
Una entitat financera i hem d'aconseguir que aquesta entitat prengui consciència de la problemàtica i es decideixi a presentar una denúncia i a partir d'aquí es desencadena tot un procediment judicial. Independentment d'això, nosaltres treballem en serveis socials, molt de la mà, perquè entenem que allà n'hi ha problemes, n'hi ha perfils diferents, n'hi ha qüestions, com ha dit, que n'hi ha famílies amb menors, amb gent petita, i clar, hem d'intentar donar-li alguna sortida, alguna solució des de la perspectiva social, no, i d'acollida. que requereix, el primer de tot, una denúncia per part del titular. No?
Ara mateix hi ha en marxa una taula per abordar el cas d'un bloc al carrer Sant Andreu, al Serrallo, on hi ha 11 pisos ocupats. Quan hi ha menors, es prioritza el diàleg o la mediació amb les famílies per evitar el tall de subministraments. Les reunions amb la comunitat i els canals de comunicació directa amb els veïns són la principal font de coneixement d'aquestes ocupacions il·legals. L'Ajuntament preveu sancionar 3 bancs amb pisos buits per no haver resposta als seus requeriments. Dotze i 27 de Tarragona, anem cap a Reus, on continua l'enderroc dels blocs del barri del Carme. Estefania Cabrera, bon dia.
Bon dia, Mònica. Després d'uns anys d'espera, a causa de la crisi, l'Ajuntament va aconseguir acordar un conveni amb Incasol, els encarregats de dur a terme l'enderroc, i les obres ja estan molt avançades, segons l'Ajuntament. Està previst que els treballs al voltant del carrer de Sant Benet durin un parell de mesos, ja que després han de perfilar i reforçar les parets. L'únic pla d'urbanització que ja ha decidit és la construcció de 15 habitatges socials per part de la Generalitat entre el carrer Sant Francesc i Sant Benet. A proposta de l'Associació de Veïns de l'Harmonia del Carme, veïns i ajuntament crearan una taula de treball i ho explica l'alcalde de Reus, Carles Pellicer.
La taula de treball ens ajudarà a veure prioritats, ens ajudarà a veure necessitats i ens ajudarà a interlocutar amb els veïns per tal de que puguem fer-ho doncs, de comú acord i que no hi hagi doncs, problemes, perquè quan entres en una zona tants anys no? i tantes necessitats que té d'urbanísticament actuari, ho hem de fer d'acord amb els veïns.
La zona de la plaça de la Patacada ja està acabada, però per als propers 4 anys quedarien altres propostes de remodelació, com l'asfaltament del carrer Lluís Companys i la millora dels carrers de Sant Gaietà, Sant Serapi, el carrer Jornals i la zona del Port Vell.
En successos, el grup desarticulat dilluns robava turistes a les àrees de servei de l'AP7 des de la Jonquera fins a Múrcia i acumula centenars d'antecedents policials a diferents països d'Europa. Els Mossos van detenir 6 homes d'origen serbi i kosovar, els principals responsables de la banda. Haurien obtingut més de 50.000 euros de benefici en metàl·lic, a banda de divises estrangeres i objectes de valor. Haurien invertit uns 9.000 euros en el lloguer de vehicles d'alta gamma que els garantia una fugida ràpida després dels robatoris. Utilitzaven la tècnica de la punxada. Punxaven una roda del vehicle de la víctima quan estava aturat a una àrea de servei, el seguien, llavors el feien aturar al voral i cometien el robatori. En altres casos, ni tan sols punxaven la roda, només els feien aturar fent-los indicacions com si tinguessin un problema al vehicle. Escollien víctimes majoritàriament d'origen estranger perquè porten gran quantitat de diner quan estan aquí de vacances. Els lladres tenen entre 35 i 50 anys, se'ls va detenir en una operació, en un dispositiu que va comportar registres a Reus, l'Ametlla de Mar, l'Hospitalet de l'Infant i Miami Platja. Tots ells multireincidents acumulen centenars d'antecedents policials. I una altra detenció, la d'un lladre infraganti mentre robava 2 televisors a un hotel de Vilaseca. Els portava embolicats amb llençols i el van trobar amagat dalt de l'alta teulada d'un edifici després d'intentar fugir de la policia. Té 50 anys, 5 antecedents policials i ha quedat en llibertat amb càrrecs. I atenció a aquesta, la Fiscalia demana 7 anys de presó per un home de 44 anys acusat d'abusar sexualment d'una dona en un local d'oci de Reus després de posar-li narcòtics a la beguda. Un cambrer de l'establiment de 51 anys també està processat en aquest cas per temptativa d'abús, ja que la víctima va recuperar la consciència quan ell estava damunt seu amb intenció d'agredir-la sexualment. Els fets van passar l'any 2016 a un bar musical del Passeig Mata de la capital del Baix Camp. La Urbana va clausurar l'establiment al cap de mig any per excés de soroll, insalubritat i consum de tabac i drogues. El cas arribarà a judici el proper 24 d'abril. I a més coses, la Generalitat es nega a treure els bous de l'illa de Vinallop perquè suposaria, diu, sacrificar-los. Tot i l'amenaça dels ecologistes de denunciar el govern si no els treuen perquè estan en risc espècies botàniques protegides, el delegat de les Terres de l'Ebre ha refermat la seva voluntat de mantenir-los, esterilitzar-los i alimentar-los. Així ho deia Xavier Pallarès.
La solució és donar els mitjà, donar-los aigua i que llavors, si tenen mitjà i tenen aigua, no menjaran aquella herba protegida. I si se la menjaven, ja se la menjaven. És que fa 20 anys que hi ha bous a l'illa de bous. És que, diguem, no, és que ara la Generalitat han posat bous a l'illa de bous. I nosaltres, GPEC, no volem que entren perquè resulta que hi ha unes plantes protegides. Escolta, d'acord, parlem-ne, faltaria més. Però és que, clar, aquests animals fa 20 anys que estan complint la llei del Departament d'Agricultura, sol poden sortir matant-los. Per tant, no ho podem permetre de cap de les maneres.
Una bona notícia. De Rovira i Virgili estrenarà el proper curs el Màster en Innovació en Atenció Primària. És una iniciativa pionera a Espanya. Promogut per la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, el màster tractarà aspectes com la gestió clínica de la consulta, la millora en el procés d'atenció, la incertesa clínica, la qualitat i la seguretat del pacient. També recerca, formació i aprenentatge dels professionals. Els estudis s'impartiran en modalitat semipresencial, tenen una durada de 2 cursos i ja tenen una 20ena de matriculats. I també els expliquem que una jornada tècnica abordarà com fomentar l'arrelament de les persones joves als municipis petits i així frenar-ne el despoblament. La trobada es farà a Blancafort, a la Conca de Barberà. Serà demà. Comptarà amb 26 persones joves que exposaran els seus projectes exitosos en aquest àmbit i també volen detectar quines són les condicions de vida que incideixen de manera més significativa en l'arrelament de la joventut en localitats de menys de 500 habitants. Segons dades d'Agricultura, de les 108 localitats del Camp de Tarragona, 54 són micromunicipis, és a dir, i viuen menys de 500 persones. Dotze i 33. En esports, l'Ajuntament de Reus ha trencat el conveni amb el Reus Deportiu i li reclama també part de la subvenció que havien rebut per la temporada. Són 100.000 euros. Diuen que ho fan per l'interès general en relació amb el patrimoni públic i la continuïtat de l'esport base. Per això, cediran gratuïtament les instal·lacions als equips no professionals. I no deixem els esports perquè atenció al que farà la plantilla del Nàstic per l'afició, Estefania.
La plantilla del Nàstic de Tarragona subvenciona el viatge d'aquells aficionats que es vulguin desplaçar a la Romareda el proper dilluns 1 d'abril. Els granes s'enfrontaran al Real Saragossa i volen que l'afició sigui al camp per animar-los en un enfrontament transcendental per a l'equip que continuarà lluitant per la salvació. Els autocars sortiran de la plaça Imperial Tàrraco a 4:45 del dilluns i a les 5 de la tarda del nou estadi. La tornada serà quan acabi el partit. Qui vulgui ser partícip del duel a Saragossa s'haurà d'inscriure abans de divendres a 2:15 i ho poden fer a les oficines del Nàstic o bé a la botiga Museu de l'Avinguda Catalunya. Pel que fa al preu de l'entrada, serà de 10 euros per als menors de 14 anys i de 20 euros a partir dels 14.
I acabem repassant portades de diaris. El de Tarragona diuen 400 ciudadanos en la ruïna piden condonar su deuda. Al Reus Digital destaquen que l'Ajuntament trenca amb el Reus Deportiu i li reclama part de la subvenció de la temporada. I al Tarragona Digital diuen que dos homes han abusat sexualment d'una dona sota els efectes del narcòtics a Reus. El diari més en portada projecten la construcció de 4 nous hotels de 4 estrelles a Salou. I al Tarragona 21 diuen entitats d'animals denuncien que l'Ajuntament de Tarragona vol eliminar les colònies de gats. Dotze i 35, un minut i continuem.
Sigue en 13 el viaje apostólico del Papa Francisco a Marruecos. Una visita cargada de significado con la que el pontífice quiere ser servidor de esperanza.
El Papa Francisco...
Conexiones en directo, reportajes
este semana, el Papa se
y programas especiales.
Fundamental en la historia de la razón.
Una amplia cobertura durante los días 30 y 31 de marzo. Papa Francisco, servidor de esperanza en 13.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Curto López, abogados, tu fareis aquest espai.
Doncs suposo que després d'aquesta introducció no cal ni que els presenti, no? Perquè ja vostès els coneixen, són com de casa, els companys de Curto López Abogados. Tinc aquí al Miquel Curto, al Luis Miguel López i al doctor Arturo Ortega. Què tal? Com esteu? Benvinguts.
Muy buenos días.
Gràcies per venir una setmana més. Ja estem en primavera, cosa que ens omple d'alegria, no? A tots.
Bueno, ja queda menos para el verano.
Jo ho noto amb l'humor, eh? No sé vosaltres?
Sí, se nota.
Això influeix en l'humor. Doncs escolteu, teníem un tema pendent, perquè si escolten els programes de les passades setmanes, es poden descarregar el podcast, ja saben, a www.cope.es. Hem estat parlant de graus d'incapacitat, vam parlar, doncs, de, corregeix-me si m'equivoco, Miquel, parcial, total, no?
Sí.
I ens faltava parlar dels dos graus, diguéssim, de més gravetat, si ho podem dir així.
De més gravetat, sí.
La incapacitat absoluta i la gran invalidesa.
Correcte.
A veure, poseu-me en antecedents. Quines diferències hi ha?
A ver, hace dos semanas estuvimos hablando de la incapacidad parcial. La semana pasada estuvimos hablando de la incapacidad total. Que es la más general, ¿no, Miquel? La que más se oye.
Sí. Hoy hablaremos parlarem de la incapacitat permanent absoluta i de la gran invalidesa, no? Són aquells graus d'incapacitat que realment ja la capacitat laboral de la persona està totalment anul·lada, no? Començarem per la incapacitat permanent absoluta, que tal com ho diu la mateixa paraula, el que parla d'absoluta, no? Significa una limitació absoluta per realitzar qualsevol tipus de feina. És aquella persona que per qualsevol motiu mèdic, ja sigui accident, enfermetat, etcètera, amb el quadre residual, amb les enfermetats que té, amb les seqüeles, no pot realitzar cap tipus de treball, cap activitat laboral. Mm-hmm. Per tant, ha de ser una situació greu, perquè, clar, no pot realitzar cap activitat laboral ni activitats laborals que siguin livianes o sedentàries, no? Per exemple, una feina molt liviana sedentària, que seria estar sentat tot el dia, tampoc la podria realitzar, no? La llei per a aquest tipus de prestacions regula i estableix que la prestació serà un 100% del salari regulador, de la base reguladora, no? Per què? Perquè entenen, òbviament, que aquesta persona ja no tindrà cap tipus, no podrà realitzar cap activitat laboral, no tindrà cap entrada econòmica i, òbviament, per això li donen la incapacitat permanent absoluta. Després ja passem al següent grau, que és la gran invalidesa. Aquest ja donem un pas més endavant i el que la llei exigeix ja no solament que no pugui realitzar cap tipus d'activitat laboral, sinó que, a part, necessiti l'ajuda d'una tercera persona per a les activitats bàsiques de la vida diària. Què s'entén per activitats bàsiques de la vida diària? Ja ho diu la pròpia paraula, bàsiques, no? Podem parlar d'activitats instrumentals o activitats bàsiques, no? Les bàsiques, doncs,
Dutxar-se, menjar, comer, vestir-se, atar-se, simplemente atar-se los zapatos. O sea, és algo tan cotidiano.
Activitats molt bàsiques, activitats que, per tant, l'estat residual pues, és molt important, no? Clar, la gent això pot parèixer que ho pot assimilar, per exemple, només a casos molt clars, com una persona que ha tingut un accident de tràfic i s'ha quedat una queda de rodes o no té funcionalitat en limitats superiors i inferiors, no? Però, per exemple, també pot ser per un trastorn psiquiàtric.
Ah,
clar.
Cert, sí, clar. Que no t'impedeix físicament, diguéssim, però sí,
físicament, no? Una persona que té un trastorn psiquiàtric que no fa ell mateix les activitats d'autocura, no?
Sí.
És a dir, no menja, no es dutxa, no es pren la medicació... És a dir,
no es posa la roba adequada quan fa fred o quan
fa
calor.
O surt pel carrer i fa bogeries, clar, això, per exemple, podríem parlar d'un trastorn bipolar, un trastorn delirant, un trastorn psiquiàtric greu, no? Inclús, se podria parlar, hem portat algun cas, i això arrel dels pròxims programes que parlarem de la fibromiàlgia, una fibromiàlgia en grau molt sever que requereix que una persona gairebé no pugui sortir de casa o gairebé no pugui sortir del llit, també en casos podria donar una incapacitat.
Un agreujament transitori que duri uns dies o unes setmanes. Sí, sí.
Llavors...
Si és invalidante pues, en absoluta o hasta gran...
Pot passar perfectament, no? Uh-huh. Llavors... Això és el que preveu la llei, no? Ja són situacions molt greus de capacitats funcionals molt reduïdes i on realment el client o el pacient, com si li vulgui dir, pues, té una afectació molt, molt, molt important, no? Aquí voldria fer hincapeu que normalment a les incapacitats permanents absolutes que anem al jutjat és perquè hi ha gent que estan molt fotudes i la seguretat social no els hi dona absoluta i els hi dona una total, no?
Clar, és que, mira, et volia preguntar si com es defina la línia, no? Ja sé que, evidentment, estem parlant a nivell general i cada cas s'ha d'estudiar, no? De manera, doncs, particular, però és molt... Com es defina la línia entre, diguéssim, una absoluta, una gran invalidesa? És només això?
És molt complicat, Mònica.
Està clarament estipulat?
No, clarament estipulat.
Tema d'interpretació mèdica.
Sí, clar. Te poso un exemple d'una pacient que vaig tenir fa molt de temps. Havia treballat d'auxiliar geriàtric en una empresa gran. Sí. Vale? Va tenir unes lesions físiques importants i no podia fer d'auxiliar, de cuidadora de persones, i en l'empresa hi havia lloc, o la tenien ben considerada el que fos, i la van passar a fer d'auxiliar administrativa. Havia fet uns cursets, mentrestant, de formació i tal. Treballava d'auxiliar administrativa. Amb el temps la malaltia es va agreujar i l'ICAM li va donar, o l'INS, li va donar una incapacitat total per fer d'auxiliar administrativa. Però bueno, aquí estem. La feina d'auxiliar geriàtric, de cuidador, és més aviat una feina física. Des del punt de vista cognitiu és poc exigent, des del punt de vista emocional ho és una mica més, però des del punt de vista físic és més exigent, és el principal. Això ja no ho podia fer. Quan li dona incapacitat total per fer administrativa és una feina que és, és l'altra cara del mirall. Físicament és molt poc exigent, és una feina sedentària, cognitivament és més exigent. Llavors, yeah, te reconeixen que no pots fer ni una feina exigent des del punt de vista cognitiu ni una feina exigent des del punt de vista físic, però no et donen una absoluta. Llavors, quina feina puc fer si no puc fer ni una ni l'altra?
Clar.
És una mica tall del que deia Miquel, que te donen la total però no et donen l'absoluta. I en casos com aquests, per exemple,
final,
jo crec que no hauria de haver discussió.
Al final, i això ens ho... La pràctica diària ens ho fa veure, per a moltíssima gent la incapacitat permanent total acaba sent una absoluta.
En el juzgado.
No, em refereixo a això. Acaba sent una incapacitat permanent absoluta a la pràctica, cobrant un 55%.
Ah, bueno.
No treballes de res.
Clar, aquí una altra diferència que és important recordar.
Tal com vam dir l'últim programa, una incapacitat permanent total és un 55% de la base reguladora.
Sí.
Sí que és veritat que la llei te permet poder fer altres feines i poder compatibilitzar la feina amb la prestació, una feina que sigui adaptada a les teves limitacions. Però és que el problema que per a l'INS una incapacitat permanent total és com si sigués una absoluta, perquè després quan vas a... la llei el que diu és que el pensionista que té una incapacitat permanent total i vulgui compatibilitzar una feina adaptada ha de demanar autorització a l'INS perquè li diguin si és compatible o no. L'INS te diu si és compatible o no, inclús, i si diu que és compatible, acto seguido el que fan amb el 90% dels assumptes, i això és una vergonya, revisen la pensió. I molta gent que inclús si li agreuja el seu quadre residual, però clar, amb un 55% no pot viure, vol treballar altres coses per un tema econòmic, no demana la compatibilitat perquè té por que li treguin la total. I això passa moltes vegades. Sí. Per tant, clar, la línia entre una i l'altra és una línia molt fina, és una línia d'interpretació, és complicat, no?
Deixa'm que et pregunti. Sí. Ja sé que sempre dius el 55% de la base reguladora, però
bueno, ja...
es pot fer una mica més senzill dir que com equivaldria, ni que sigui aproximadament, al salari que cobraves?
No.
No hi ha cap manera de fer una aproximació.
Clar, és que això depèn. Bueno, també he dit que la incapacitat permanent total, quan tu tens 50, quan compleixes els 55 anys, si no ho estàs compatibilitzant amb altra feina, te pugen un 20% més.
Si ho demanes.
Sí, si ho demanes.
Ho has de demanar, clar, vull dir, no passi així per
no,
ciència.
No, quan la llei diu que això hauria de ser automàtic, la Seguretat Social no ho fa automàticament, d'acord? Mm-hmm. I això és un problema molt greu i que molta gent no ho sap. Hi ha molta gent que em ve al despatx, que fa 3 o 4 anys que ha complit els 55 anys, que no realitza cap tipus de treball, i em ve, a lo millor, per mirar si es pot fer una absoluta, i li dic, bueno, de moment, vostè tindria d'estar cobrant un 75%. Ah, doncs no m'ho han dit, no m'ho han fet...
Clar, el desconeixement, no? Això que diem sempre. Exacte. A vegades, coses que tens dret i no...
I em dius que no hi havia equivalència senzilla.
No, és que el tema de la base reguladora, clar... És un tema ja més tècnic, més jurídic, que donaria pas a un altre programa, no? Però en principi, clar, la base reguladora de la incapacitat permanent, qualsevol dels graus per enfermetat comú, és tant si absoluta o total o la gran invalidesa...
Como si fem el bruto, és, entre comillas.
Perdó, és la mitja dels últims 8 anys treballats.
Ja. Yeah.
Clar, tu pots ser una persona que, per exemple, que pot passar moltíssim, que com a conseqüència de les malalties que has tingut els últims 8 anys o has cotitzat poc o has cotitzat menys del que cotitzaves abans i et queda una base reguladora molt baixa.
I si has estat de baixa, per exemple, això no disminueix la base reguladora.
Bueno, també hi ha un problema. Tu quan esgotes el plaç màxim de baixa, que és un any, i et donen 6 mesos més, aquests 6 mesos l'empresa ja et finiquita i en principi vas fora de l'empresa, encara que després si et donen l'alta t'han de tornar a agafar, però aquests 6 mesos no et cotitzen i et queden allí llagunes que no s'integren.
Clar.
Per tant, normalment, una persona que arriba a una incapacitat permanent, a no ser que porti molts anys treballant en una empresa d'aquestes grans, que els cotitzin o el que sigui, tenen bases reguladores petites. Per exemple, els autònoms, per exemple, el gran drama aquí és un autònom.
Home,
no?
Has dit la paraula màgica.
El gran drama és un autònom, perquè normalment els autònoms se paguen pues, el mínim de la base reguladora. No? Clar, gent que té un negoci que va fent, que va facturant i tal, que per una enfermetat, per un accident, no pugui tornar a treballar la seva feina i que li pugui quedar una pensió de 400 o 500 euros uh-huh. al mes, diguem tu que pot viure amb aquesta,
i tant.
Amb aquesta quantitat. No?
Em queda poc temps, sí. Tinc un parell de dubtes entre els graus que estàvem parlant avui, aquesta incapacitat absoluta i la gran invalidesa. Suposo que hi ha casos en què, evidentment, no hi ha discussió, no? Molt, molt flagrants, però, evidentment, tu... Posem-nos en el cas d'algú que li hagin otorgat doncs una absoluta, que ja és un, no? Hi ha d'haver una afectació important. Clar, sí. Aquesta persona pot empitjorar, no? Ah. És a dir, pot arribar al punt d'haver de demanar que se'l valori com a una possible gran invalidesa. Sí. No? Això passa, suposo.
Sí, el problema és que, clar, si el salt de la total a l'absoluta a vegades no és molt gran, d'acord? Perquè hi ha moltes totals que donen la seguretat social de que entenem que són absolutes, anem absolutes, i anem per l'absoluta del via judicial. Clar, la gran invalidesa, els requisits són molt més estrictes. Has d'acreditar que aquella persona necessita ajuda per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, no ser turó.
Clar, per això et dic que, a banda de casos doncs, molt evidents,
molt
no?
evidents.
Suposo que hi ha casos en què s'ha de batallar i molt.
Però, per exemple,
perquè la realitat és la que és.
Per exemple, en temes psiquiàtrics, encara de que una persona tingui un trastorn psiquiàtric molt greu, un trastorn, una esquizofrènia greu, etcètera, un trastorn bipolar molt greu, la seguretat social mai dona grans invalideses, perquè la seguretat social, per a ell, les grans invalideses només són aquests casos típics d'una persona que ha tingut, per exemple, un accident i s'ha quedat paralític, no?
Yeah.
I bueno. Tema físics, els temes psíquics, per exemple, han d'anar al jutjat sempre a guanyar-los.
És que això és interessant,
Inclús sí. se donen assumptes en què aquella persona l'han incapacitat per via civil, és d'una incapacitació civil perquè no es pot regir per si mateixa i l'han incapacitat un jutjat civil i després van a la seguretat social i no li donen una gran invalidesa. Vull dir, això és de cajón, és a dir, una persona de que hi ha un pronunciament judicial que diu, hi ha un metge forense que diu que aquesta persona no es pot regir per ella mateixa, és a dir, no pot regir el seu propi patrimoni, no pot administrar-se ella mateixa, això és una gran invalidesa, no?
De totes maneres, la gran invalidesa té una dificultat mèdica més, que és el que estaves parlant, que si et pots aixecar i et pots vestir, si et pots despullar, si et pots dutxar, si pots menjar, això és una cosa que normalment el metge no avalua.
No.
Hi ha molt pocs metges que vinguin a casa a veure com te maneges. Llavors diu, la pacient o el pacient m'explica això, què li dic, què faig, ho apunto o no ho apunto, és una cosa que costa
bueno,
de veure.
Funciona molt bé, que això també donaria pas a un altre programa que ja parlarem, i hem parlat alguna vegada, és el grau de dependència,
sí.
De la llei de la dependència. No? El grau de dependència, el que avalua, i és així, és el grau de dependència d'una persona respecte a les activitats bàsiques i instrumentals. No? És a dir, nosaltres, normalment, una persona de que vol demanar una gran invalidesa i entenem que es pot tirar davant, jo també li demano la dependència, perquè és un referent, és una resolució que encara que dicte una administració diferent pot ajudar molt, perquè allí clar. Sí que realment va un professional de la Generalitat on
a casa,
va
no?
a casa i on analitza aquesta persona què pot fer o què no pot fer en relació a les activitats bàsiques de la vida diària.
Escolteu, avui se m'acaba el temps. Jo crec que hem explicat quina és la diferència bàsica, no?, entre uh-huh. aquesta incapacitat absoluta i la gran invalidesa. Com sempre diem aquí, doncs cada cas s'ha d'estudiar de manera particular. Per tant, si es troben en una situació així, tenen dubtes, el millor és anar a un professional en aquest cas. Com sempre, en recordes, Lluís, Si truqueu a la porta de Curto López Abogados, la primera visita
és gratuïta.
És gratuïta, ells us assessoraran, us diran quin és l'escenari, diguéssim, i a partir d'aquí es comença a treballar. Sou a Tarragona, despatx a Tarragona, al carrer Mossèn Salvador Ritori i Faus, cantonada Marquès de Montoliu, però treballeu a tota la demarcació, de fet teniu despatx a Tortosa també, així que jo dic el telèfon i ja es posen en contacte amb ells. 977-22-35-22. Això, cada dia, estan allà, però els dimecres, aquí. Per tant, us veig dimecres que ve, que a més vindreu amb convidades, no?
Sí. Vindrem amb convidades, sí, sí.
Ja ho has apuntat, Miquel.
Parlar un tema molt important,
parlarem de fibromiàlgia.
I a part, ja per acabar, ara hi ha una polèmica molt important, perquè l'INSS farà molt poc, ha editat una guia de valoració sobre la fibromiàlgia i la fatiga crònica, on pràcticament diu que la fibromiàlgia i la fatiga crònica no suposen cap tipus de limitació.
I l'Arturo té una objecció a aquesta afirmació.
És el moment de tallar el programa.
És bastante polèmic.
I a les redes socials, Déu-n'hi-do.
Doncs en parlarem. Això serà la propera setmana. Per tant, si és un tema que els interessa, dimecres, atents aquí. Abans de marxar, que no me n'oblido, a qui havies de saludar, doctor Arturo?
Jo havia de saludar a les meves alumnes que l'altre dia em van sentir a la ràdio. Profe, ja vas allà per la ràdio. Dic, pues, el que m'heu de sentir és cada setmana.
Claro, home, cada dia han d'escoltar, cada dia, no? Herrera en Cope, a Tarragona, evidentment. Doncs ja saben, Luis, Miquel, Arturo de Curto López Abogados, moltes gràcies. Fins dimecres.
Fins dimecres, gràcies.
Vinga, Mònica, hasta luego.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com, en Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hostelbar, seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería, es Hostelbar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a la BAS. También en hostelbar.es.
Propostes de l'agenda per avui a Tarragona, a les 6 de la tarda, a l'Ateneu, Visions de dones, obres que reflexionen sobre el món de les dones, d'autores de diferents col·lectius de la ciutat. Es pot visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 6 a 9 del vespre. També a Tarragona, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Pública, avui conferència a càrrec d'Ignasi Llorente, escriptor i divulgador científic, que parlarà del Big Bang, la culminació de 25 segles d'astronomia. És a les 7 a la Biblioteca Pública, cal inscripció prèvia. A Reus poden visitar aquests dies al Museu de Reus l'exposició sobre Rosetta Mauri, el valor de l'esforç, sobre la vida d'aquesta primera ballarina de l'Òpera de París, de dimarts a dissabte, de 10 a 2 i de 5 a 8. I al Cineclub del Centre de Lectura, a 8:15 del vespre, continua el cicle dedicat a l'actriu Meryl Streep, avui amb la projecció de Les Hores, entrada lliure, versió original subtitulada. Fins al 31 de març, a la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa, podem veure l'exposició de Brencs Il·lustres a través de la caricatura.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Quatre minuts per arribar a la una i arribarem a música. Avui, Maria Carey, que està d'aniversari, 49. Comentarem també amb l'Estefania el més destacat a aquesta hora, els trending topics, el més comentat a Twitter a aquesta hora. Estem en directe a Herrera en Copa Tarragona. Estefania, bon dia una altra vegada.
Bon dia una altra vegada.
A veure, què és el més comentat en aquests moments a Espanya, a Twitter?
Doncs
que no sé si és el mateix que a Espanya realment, a Twitter.
La cinquena posició és curiosa.
A veure.
I diràs, per què Alberto Carlos?
Alberto Carlos.
Alberto Carlos, per què?
Doncs no
perquè,
sé.
Bueno, el conegut com Albert Rivera, no? A la candidatura de 2016 es va presentar com Albert Rivera. Doncs sí. Aquesta candidatura per al Congrés es presenta com Alberto Carlos Rivera.
És el seu nom, diguéssim, al DNI, i diu això.
Alberto Carlos Rivera. Ah. Ja no és Albert Rivera, sinó Alberto Carlos.
Alberto Carlos. Carlos.
Sí.
Carai.
Llavors estàs en trending topic. A la quarta posició tenim Dia Internacional del Queso.
Ah, és avui?
Sí.
Què em dius ara? Jo sense sí. saber. Això ho hauríem d'haver celebrat.
Per les amants del formatge. Pues.
Jo mateixa, sí, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, la tercera avui és Feliz Miércoles, així que és bona senyal de que no serà ni la primera ni la segona.
Sí.
A la segona tenim 110 compromisos del PSOE, vale, sí. Perquè s'ha presentat la candidatura de Pedro Sánchez amb Carmen Calvo i Cristina Narbona.
Han presentat el programa polític,
sí, exacte,
per les properes eleccions. Són els primers a fer-ho, no?
110 mesures. I la primera posició, Dia Mundial del Teatre.
Ah, molt bé, és veritat. Nosaltres,
bona primera posició.
Bona primera posició. Me n'alegro molt de que es parli de teatre a Twitter. Nosaltres, de fet, ho vam començar ja celebrant dilluns, amb una tertúlia fantàstica que vam fer sobre teatre, parlant amb el Teatre Fortuny, un gran teatre i una sala més petita de Lleida, la Saleta, en aquest cas. A nivell internacional,
doncs,
hi ha alguna variació?
El trending topic és Missió Shakti, i és que a la Índia diu que va portar... Bueno, es va portar amb èxit la primera operació per a derribar satèl·lits amb missils.
Carai.
Llavors això s'està sent trending topic a nivell mundial, Missió Shakti.
Doncs ho haurem de buscar més dades. Mira, abans d'acabar, no sé si això serà trending topic, però ho hauria de ser per remoure consciència. És una notícia que acabem de conèixer. Els Mossos han detingut un camioner que, atent, senyores i senyors, atent a la companyia, begut per l'autopista AP7 des de Tarragona en direcció Barcelona a l'alçada de Vilafranca, superava per 16, no ni per 2 ni per 3, per 16 la taxa permesa d'alcoholèmia. Va donar 2,46. És una de les taxes més altes registrades en els darrers anys segons els Mossos d'Esquadra. L'home té 30 anys, ha estat detingut com a suposat autor de delictes de conducció temerària, conduir sota els efectes de l'alcohol i negar-se a fer les proves d'alcoholèmia. Van ser altres conductors els que van alertar els Mossos, però atenció, perquè això és de pel·lícula totalment, Estefania. Un agent va, diguéssim, haver de pujar el camió per frenar-lo perquè l'home havia baixat i havia deixat sense posar el fre de mà i estava el camió en pendent. Per tant, va estar a punt de provocar una catàstrofe. L'increïble és que no la provoqués realment a la carretera. Atenció, 2,46, el permès és 0,25. Atenció, 16 vegades per sobre. Déu-n'hi-do. En parlarem. Gràcies, Estefania. Fins ara.
Gràcies, Mònica.
Nosaltres arribem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE i en 5 minuts obrim la Nacional 240. Nosaltres donaríem 0-0.